Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Fragment del programa Ràdio Eficàcia, on Javier Muñoz, directiu de la Central de Mitjans i Quimèdia, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
Sobre todo lo que es muy importante en la radio también, desde el punto de vista de los medios, es la frecuencia. Cuando lo necesite en mi día a día, habrá un disparador que me recordará que esas marcas existen. ¿De acuerdo? Y esa es la clave de la radio, esa repetición.
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Amics i amigues, benvinguts a la sisena temporada de Debat a Bat a Luis Batelli. Aquesta serà una de les últimes vegades que escoltareu la meva veu, a no ser que sigui amb petites aportacions, ja que sabeu que nosaltres tots som voluntaris i aquest curs, per poder tenir programa, hem tingut de variar una sèrie de persones i de seccions. Avui la nostra companya, Anna Marina Coca, entrevistarà a dos joves que han estat en un camp de treball internacional. I ara continuem amb el nostre programa.
Misericòrdia d'ensenyar és un camí per a portar, per a dur la benaurança a la vida de les persones. Aquella benaurança que desplega tota la seva capacitat, capacitat de trobar sentit, de donar orientació a la seva vida, d'establir vincles, relacions, i, per tant, de recrear la vida amb el seu treball a partir d'aquesta experiència. Per això l'educació atén totes les dimensions de la persona. Quan diem educació global, diem educació en relació a la veritat, a la comprensió de com és el món, a la comprensió de com és la persona, a la comprensió de com és la relació amb les persones i, per tant, amb les habilitats que permeten i els llenguatges que permeten realment desvetllar tot això per a ser efectius, recreadors d'aquest món en el qual estem vivint. L'obra de misericòrdia, per tant, és posar èmfasi en que els cristians, aquells homes i dones de bona voluntat també, que vulguin realment viure en sintonia amb ella, hem de fer mans i mànigues, fer l'impossible per a que es respecti aquesta oferta i aquesta promoció de totes les condicions, llenguatges, habilitats de la persona que li permeten realment ser protagonista de la seva vida. De fet, Jesús així ho va fer. Bàsicament, la seva acció va consistir en guarir, curar de les ferides de la vida i mostrar el sentit que tenia aquesta vida, donant-li esperança i suport amb el seu testimoni i amb el seu acompanyament. Per tant, aquesta obra de misericòrdia no és simplement una obra teòrica, és una obra que ens implica amb les persones i ens implica en la promoció d'elles.
Notícies del Bisbat.
Celebració de la festivitat de Santa Teresa Jornet a Aitona. amb una processó presidida per el bisbe Salvador, Aitona, considerada bressol de Sants, ha celebrat aquest passat 26 d'agost la festa de la que va ser, ara fa 125 anys, fundadora de la Congregació de les Germanetes dels Ancians Desemparats. La casa asil originària és al mateix poble d'Aitona, on va néixer la santa l'any 1843. La comitiva va retre homenatge als seus sants, aturant-se uns moments davant de tres cases: la casa natal de Santa Teresa Jornet, la del beat Josep Camí i la del pare Palau, per arribar fins a la parròquia de Sant Antolí, on es va celebrar la missa solemne.
Trobada de la Delegació Pastoral de Joves.
El passat 31 d'agost va tenir lloc a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat una trobada de treball dels responsables de joves de les diverses parròquies, moviments i col·legis del Bisbat de Lleida. L'encontre va comptar amb la presència del becari general de Lleida, mossèn Josep Anton Jové, qui va presidir la Eucaristia. En ella es van donar gràcies a Déu pel treball realitzat per mossèn Xavier Navarro com a responsable de la delegació durant els darrers anys, i es va encomanar la missió al nou delegat de joves, mossèn Manel Mercader.
Últims nomenaments.
Amb data 7 de setembre, el bisbe Salvador ha signat els següents nomenaments: mossèn Jaume Melcior Servat, arxiprestre de l'arxiprestat Baix Urgell les Garrigues; el pare Vicent Zamora Martín, rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Lleida i capellà del Centre Penitenciari de Lleida; el pare José Leonardo Sánchez Contreras, capellà del Centre Penitenciari de Lleida; i el senyor Isidre Charles Armengol, animador de comunitat al servei de les parròquies de Àger i la seva vall, Os de Balaguer, Millà i Alberola, formant equip pastoral amb mossèn Xavier Navarro Llesta.
Presentació del llibre La confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida.
En un acte públic a l'aula magna de l'Institut d'Estudis Ilerdens s'ha presentat aquest passat 6 de setembre el llibre La confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida, de l'autor Josep Estruc. El treball, fruit de la tesina de la seva llicenciatura en Ciències Religioses a l'IREL, ha estat presentat, entre altres, per l'historiador Manel Lladonosa i el director de dit institut, mossèn Ramon Prat.
La tertúlia.
Déu vos guard, amics. Benvinguts altre cop a l'entrevista del programa Debat a Bat, després d'aquest parèntesi estiuenc. Avui tenim amb nosaltres dos estudiants universitaris, el Mateo Aventín, que estudia Dret i Educació Social, i l'Anna Elena Sabater, que estudia Relacions Laborals. Tots dos han fet experiència d'estiu de Tercer Món. El Mateo la va fer l'any passat a Ruanda i l'Anna Elena l'ha fet aquest mateix estiu a Bolívia. Benvinguts a tots dos.
Ai, gràcies.
Vale. Com va ser que us vau decidir a fer una experiència d'aquestes característiques?
Bueno, en el meu cas va ser a partir de l'esplai de Sant Ignasi, jo era monitor, i bueno, una mica per casualitat va sortir l'oportunitat, el que en aquell moment el director de l'esplai m'ho va proposar, perquè coneixia una noia que ho portava, i bueno, vaig estar un temps pensant-ho, però al final em vaig decidir. O sigui, va ser més per l'oportunitat que se'm va presentar, i bueno...
I la vas aprofitar.
I la vaig aprofitar.
I tu, Anna Elena?
Doncs jo havia estat en altres voluntariats per Espanya i, bueno, és allò que sents que necessites un pas més. I, bueno, estava buscant voluntariats i ma mare va trobar aquest de Bolívia amb les Hijas de Jesús. I, bueno, jo em vaig acoplar una miqueteta amb ma mare i vaig acceptar el repte també.
O sigui que vas anar amb ta mare.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Amb sa mare, que molts de vosaltres la coneixeu perquè també és col·laboradora de la ràdio del Bisbat. I on vau anar cadascun de vosaltres?
Ruanda... Doncs jo vaig anar a Ruanda. Al principi vam estar a la capital, a Kigali, però després ens vam repartir per projectes i nosaltres vam anar cap al sud, cap a la regió de Kisagara.
I tu, Anna Elena?
Jo vaig estar a Bolívia, al departament de Cochabamba, perquè tenen 8 departaments, i bueno, he estat a Cochabamba durant uns dies, coneguent-la, i després, bàsicament, durant un mes, he estat a un poble que estava molt deixat de la mà de Déu i per allí he estat en un internat.
Molt bé. I així d'aquestes experiències que heu viscut, Què és el que més us ha impactat d'aquests llocs on heu estat?
Bueno, a mi segurament la vida, o sigui, com viu la gent d'allà, no? La senzillesa, també l'austeritat, no? el tenir poca cosa, però també el fet de compartir-ho tot. És a dir, nosaltres vam estar acollits a casa de famílies locals i no tenien gaire cosa, no? Però el que tenien ho compartien. O sigui, és una vida molt diferent, una noció del temps també molt, molt diferent a la nostra, però és això, la senzillesa, però l'obertura també als altres i el compartir el que hi ha.
I tu, Anna Elena?
Doncs a mi m'ha sorprès la seva felicitat sense cap motiu en concret. Vull dir, és gent que viu el dia a dia. Jo vaig estar en un internat, llavors les seves situacions familiars també són complicades, però la gent boliviana en general és molt més del dia a dia. Llavors, la seva felicitat no era per moltes coses materials, potser tenen problemes sobre les seves oportunitats de futur i tot això, però la seva felicitat és el dia a dia i és el que els dona la vida quotidiana. No necessiten massa per ser feliços.
Mm-hmm. I, Mateo, com us entenia amb els ruandesos?
Doncs és bastant divertit, no?, perquè és un país de parla anglesa, són anglòfons, però des de fa ben poc, fa pocs anys que parlen l'anglès, perquè abans la llengua oficial era el francès. Llavors és bastant curiós, perquè els que són més joves de 20 anys, més o menys, parlaven l'anglès, en canvi els que són majors de 20 parlaven el francès. Llavors nosaltres, bueno, jo almenys amb l'anglès sí que m'hi podia comunicar, però amb el francès no. Llavors amb els joves sí, però amb els grans ens costava més.
I a més ells tenen la seva llengua, el ruandès.
Parlen quina és Ruanda, sí, sí,
sí. I en el teu cas, bueno, suposo que tu t'entenies amb espanyol, però ells deuen tenir més llengües per allà.
Sí, nosaltres ens enteníem amb espanyol. El que passa és que, com que estàvem en una zona més de camp, els campesinos, que se'n diuen, tenen llengües, no? Llavors, el departament de Cochabamba té el quechua, que és una llengua, que és la seva llengua, com nosaltres el català, no? Llavors, clar, ells s'entenien molt millor entre ells amb quechua i amb nosaltres havien de fer com l'esforç de parlar en espanyol. Llavors, òbviament, hi havia molts problemes també, a vegades, que ells són molt tímids i no s'atrevien a parlar en espanyol amb nosaltres. Llavors, però bueno, sí que ens entraríem millor que en anglès, òbviament. Sí. Així que...
I bé, vosaltres heu anat i no anàveu sols, sinó que heu estat compartint l'experiència, no? Mateo, tu parlaves d'altres companys i que us van dividir. En qui compartíeu tu l'experiència?
Exacte, sí, la nostra experiència va ser compartida amb un grup de 60-65 voluntaris de tot el món, dels 5 continents. Llavors, no només va ser una experiència africana a Ruanda, sinó que a més va ser també una experiència internacional de compartir i de, bueno, al principi conèixer-nos amb la resta de voluntaris. I bueno, va ser, clar, molt multicultural, molt, molt enriquidor, perquè venien de tot arreu. Eren joves de tot el món que venien a fer.
I quan us van dividir així en els projectes que us van dividir, que dius que estàveu acollits en famílies, a la família que tu estaves tu sol o hi havia algun altre voluntari?
Sí, no, lo normal era que a cada família hi hagués una persona acollida, un voluntari acollit.
I aquestes famílies, vull dir que era un matrimoni amb fills?
Sí, la majoria eren matrimonis amb fills. I com a Àfrica en general, el que sol passar és que són molts nens. En el meu cas era una excepció perquè només tenien un fill, que a Ruanda pues, no era la regla, no? Però sí, eren pares, els meus pares eren molt joves, tenien 26-27 anys, amb una nena, i érem la nostra família, no?, els que m'acollien.
I en el teu cas, Anna Elena?
En el meu cas...
Tu vas anar amb ta mare?
Sí, jo vaig anar amb ma mare. Llavors, bueno, vaig acceptar com una mica el repte que suposa anar amb ma mare, perquè sabia que seria difícil, perquè la relació de mare i filla pues, sempre és difícil. Però molt bé, molt bé, molt bé. El que passa és que també, com que l'internat era bastant gran i estàvem fent classes al col·legi, hi havia molts dies que quasi no ens veiem. Vull dir, teníem molta feina, teníem moltes coses a fer, llavors anàvem juntes i era el meu suport allà, però, bueno, no va ser cap problema.
I et va agradar compartir aquesta experiència amb ta mare?
Sí, va ser diferent, perquè jo no sóc una persona molt propera, sempre bastant independent. Llavors, estic vivint a Barcelona i el fet d'estar un mes amb ma mare doncs va ser diferent, perquè jo sempre havia fet voluntariats, però no, amb gent jove, no? Amb gent com jo.
Vosaltres heu anat a fer aquesta experiència i no simplement sou joves ben disposats, sinó que sou joves ben disposats doncs, amb una vida de fe en principi bastant intensa. Llavors, quina és, des del punt de vista de la vostra fe, aquesta vivència que heu tingut? Ens la podríeu explicar una miqueteta?
Sí, jo crec que una vivència així és com un trasbalsament, no? De que arribes a una realitat que és molt diferent a la teva i amb una vivència de la fe que també és molt diferent, no? Perquè almenys a Ruanda pues, és un país de majoria cristiana, però no només de paraula, de fet, de dir, mira, és que són majoria cristiana, sinó és que són tots practicants, el que entenem aquí com practicants, no? I era bastant curiós anar a les celebracions, no?, i veure la intensitat amb la que viuen la fe. I si m'enduc algo d'aquesta experiència, a més ja fa un any que la vaig gaudir, doncs he fet alguns canvis, no?, en la meva vida des de llavors, des d'agafar més responsabilitat a nivell de l'esplai, des de canvi de carrera també, i no sé, no sabria molt bé com explicar-ho, però hi ha alguna cosa que s'ha anat com movent.
O sigui, si t'entenc bé, tu has fet un replantejament de la teva vida arrel d'aquesta experiència.
Ha ajudat a fer un replantejament en diferents sentits, sí. Sí, sí.
I per tu, Ana Helena?
Doncs, clar, jo fa 2 setmanes que he arribat, llavors jo sóc d'assimilació una mica lenta, llavors potser ara mateix no dic tot el que voldria, però jo m'he sentit, també són molt, molt creients, molt, vull dir, cada dia fan la seva missa, fan les seves pregàries, vull dir, Déu és una figura molt important per a ells, des de que són molt petits, no? I a mi m'ha ajudat a veure a Déu molt més proper. Vull dir, aquí tenim bastants problemes de, bueno, per lo menos en el meu dia a dia, en veure Déu en les petites coses, no? Déu ens queda molt llunyà, potser. Llavors, ells ho veuen molt propers i nens, o sigui, de 12, 13 anys, m'han ensenyat a mi que Déu està molt a prop, però molt. I, bueno, això és el que he assumit amb ells, ja poder parlar de Déu i amb Déu molt més de cara a cara, no? No des d'un pla que ell està molt lluny i jo estic aquí baix, sinó que estem cara a cara, els dos.
Creus que aquesta presència tan, o sigui, aquest trobar a Déu en totes les coses pot estar relacionat amb el que comentaves abans de que ells viuen el present, ells viuen el dia a dia?
Totalment. La veritat és que no té molta lògica, perquè, o sigui, haurien d'estar fins i tot enfadats, no?, de no poder tenir les mateixes oportunitats que, i no és culpa seva, vull dir, cadascú neix on neix, però ells tot ho veuen com una gràcia de Déu. Llavors, la gràcia de Déu és el que els hi fa estar feliç. Òbviament, són adolescents, tenen les seves rabietes, són humans, però tot ho veuen des de, amb una perspectiva, quan parlen de Déu, parlen amb una prudència i amb un carinyo, una estima, que els hi fa veure tota la vida diferent, cosa que a nosaltres potser a vegades ens costa molt més que ells.
Mm-hmm. Tu també ho veus una mica així, això?
Sí, 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 sí.
Malgrat tu, tu ja portes un any, ja fa un any d'aquesta experiència. I ara el que m'agradaria preguntar-vos és, començant pel Mateo, tu, que ja has fet l'experiència fa un any, què et queda d'això que vas viure fa un any?
El que em queda de lo que vaig viure?
Pues... O sigui, després de que ja has pogut agafar perspectiva...
Lo que em queda, bueno, a més de tota la gent, no?, que he conegut, a més de tota la vivència, lo que queda és una manera de veure la vida diferent, una mica, no? Perquè una de les coses que em va passar estant allà era que érem pocs blancs en un món on no n'hi havia gairebé, no? I en algun moment ens vam arribar a sentir fins i tot estranys, no? Dius, ostres, és que som diferents de la resta. I llavors una cosa que em va impactar molt va ser plantejar-me com ha de ser per una persona d'allà venir aquí, no? I és una cosa que al tornar, hi he pensat molt i de vegades pues, el simple fet de anar pel carrer i fixar-me molt més amb la gent que passa, pensar com és la seva vida, no? Pensar d'on venen, no jutjar-lo, sinó veure que darrere hi ha un passat, i segurament un passat bastant més complicat que el nostre. No, potser això sí que ha sigut un, com un petit canvi més, més fàctic, no? Més real a la vida.
Et fa sentir més humà, això?
Jo crec que sí, perquè el fet d'obrir-te i d'estar més atent i més receptiu fa que tu miris tot amb més carinyo, no? Més...
I tu, Anna Elena, tu estàs, com qui diu, recient aterrada. Allà ho entès, doncs, o sigui, 2 setmanes. En 2 setmanes, de moment, la poca perspectiva que has pogut agafar, què et queda ara? O moltes coses bullint a l'olla, potser.
Sí, moltes. Però sí que és veritat que, clar, tu, jo quan veia que s'arribava l'hora, no?, de tornar, anava preparant una mica el meu discurs, el que diria, els amics, els que me preguntessin. Llavors, bàsicament, a mi el que em queda és molt aprenentatge. És un mes és molt poc. Llavors, jo he après moltíssim d'ells. Tot el que he viscut allà, intentar-ho transmetre tot el que he après, tota la humilitat, sobretot, i tota la felicitat, aquesta, sense massa saber per què, però m'agradaria també incorporar-la dins del meu dia a dia i impregnar les persones que em rodegen, no? Però a part d'això, el més important per mi és que els he mirat a la cara, no? He estat amb ells, no he estat estudiant, no m'ho han explicat, he estat amb ells, els he tocat. I això a mi m'ha entrat i no puc marxar i no tornar. Llavors, sobretot un compromís. Jo he vist els problemes, he vist els projectes per començar, els he mirat que els he pogut tocar i els he pogut parlar. Llavors, bueno, sobretot un compromís de que no estan sols i de que això continuarà.
Com ha estat l'acollida que us han fet aquestes persones quan heu estat allà?
Doncs, bueno, per part meva ha estat com molt desinteressada, no? Perquè ells es van oferir amb aquest programa i bueno, i ens van acollir, ens van donar tot el que tenien, no? Va ser com compartir doncs, el seu menjar, el menjar plegats. Clar, jo era conscient de que estava dormint en un llit perquè hi havia algú que havia marxat d'aquell llit per dormir segurament pitjor que jo, no? I també són molt així els ruandesos, de que el convidat o la persona de fora té... que ha d'estar ben cuidada.
I tu, Anna Elena? En aquest cas, igual, també ells se sacrificaven perquè tu estiguessis millor, no? I tu els deies, no fa falta, no, allí cordialitat davant de tot. I sobretot, ells són molt tímids, els bolivians són molt, molt tímids, llavors costava penetrar i agafar confiança. Però quan l'aconseguies, quan tu treballaves, no?, t'ho donaven tot, però tot. Llavors, impactant. Molt bé. Aquí no ho fan.
Seria molt interessant poder parlar més, però ja se'ns està acabant el temps. Però abans que marxem, us agradaria dir alguna cosa més, un missatge final a la gent que ens està escoltant?
Pues sí, no, a mi m'agradaria dir que arrel d'aquesta experiència i també amb la diversitat i la multiculturalitat que hem tingut, també no només de veure un país com Ruanda, que és un país fantàstic, sinó també de tota la gent de fora, no, el que sí que m'agradaria dir és que si una cosa he après d'aquesta experiència és que les barreres les creen els humans, no? Que no hem de tenir por a apropar-nos a altres cultures, a altres persones, i que el color de la pell o altres factors no han de ser determinants, perquè realment he trobat grans persones que són molt més semblants a nosaltres del que pensaríem.
Jo afegir res més, perquè m'ha agradat molt, però afegir que crec que animar a la gent a que tingui aquesta experiència, perquè la vida és molt més bonica si la compartim, la veritat.
Moltes gràcies a tots dos per haver fer-nos aquest tastet de la vostra experiència, que trobo que ha estat molt enriquidor tot el que ens heu explicat. A tots vosaltres, amics, doncs fins aquí l'entrevista. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera entrevista del curs. I ara us deixem en l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Trobada d'inici de curs de vida creixent.
El proper 20 de setembre, la Casa de l'Església Acadèmia Mariana celebrarà l'inici de curs de vida creixent. La jornada començarà a les 10 del matí.
enviament dels agents de pastoral del bisbat.
El 22 de setembre, la catedral acollirà l'enviament dels agents de pastoral de la nostra diòcesi. La celebració començarà a les 7 de la tarda i estarà presidida pel nostre bisbe Salvador.
Conferència sobre l'islam a Càritas.
Càritas diocesana us convida a la conferència que tindrà lloc el proper dia 26 de setembre a càrrec de Rafi Etalidi, amb el títol L'islam, situació actual.
De vegades, la teva alegria és la font del teu somriure. Però també pot ser que el teu somriure sigui la font de la teva alegria.
Thich Nhat Hanh.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe. Llegim la glosa del nostre germà bisbe, Salvador Jiménez Valls. Les famílies cristianes i la catequesi. Sempre que algú manifesta interès per l'educació, se'l vol ajudar a exercir la seva responsabilitat. Pares, mares, sacerdots, avis, mestres, catequistes... Són molts els que participen en l'educació de nens, adolescents i joves. Tots descobreixen en el seu exercici educador habitual la necessitat de l'ajuda i col·laboració dels altres. En el sentit més positiu d'aquesta acció, sense renunciar a la seva pròpia responsabilitat i sense difondre acusacions de negligència cap als altres. Els que dediquem part del seu temps a l'educació cristiana centrada en la catequesi també observen el mateix. Necessiten la col·laboració de tots els cristians adults perquè la fe sigui explicada, celebrada i viscuda millor. Tots contribuïm amb les nostres paraules i amb les nostres actituds a afavorir en sentit ampli i complet, l'educació en la fe dels nostres petits. En aquesta línia de col·laboració, vull agrair la tasca i dedicació de... i també fer una crida a la responsabilitat de tots sobre aquest gran tema. Soc conscient que hi ha moltes altres influències incontrolades sobre l'educació. Publicitat, pel·lícules, centres d'oci, en complexos consumistes. I no podem abaixar la guàrdia, ni abdicar de la nostra responsabilitat. En concret, faig referència a la catequesi des dels infants i joves de les vostres famílies. Totes les parròquies i centres catòlics obren ara la inscripció per a la catequesi d'aquest curs. Us demano que, com a pares i famílies en general, prengueu consciència de nou de la importància que té aquesta educació. I no només en el moment puntual de la inscripció, sinó en la mateixa preocupació pels continguts i en l'acompanyament dels nens al llarg del curs, i que és més important en la coherència de la vostra pròpia vida amb la fe que professeu. Donant un pas més, us demano la vostra col·laboració personal en aquesta tasca. Acudiu a les vostres parròquies i dediqueu part del vostre temps a la catequesi setmanal. És una decisió que us ajudarà en la vostra pròpia formació i participareu d'un servei parroquial indispensable en tota la comunitat. Les famílies cristianes, en concret els pares, participen en la seva vida diària, de tot allò que vam escoltar en el període de la catequesis. Aprenen i ensenyen nocions i continguts que apareixen a la Sagrada Escriptura i en la tradició de l'Església, que es concreta en el catecisme. També acompanyen en la celebració dels sacraments, resen i inicien els fills en l'oració. Per descomptat, comparteixen l'estil de vida que assenyala Jesús a l'Evangeli. I finalment, es comprometen a algun servei comunitari i anuncien als altres la fe que viuen. Com podeu comprovar, resulta fonamental la col·laboració de famílies i catequistes, de sacerdots i dels responsables d'aquest servei diocesà, tots units per fer més eficaç l'acció catequètica. Que ningú oblidi que l'Església, en el gran respecte a la llibertat de la persona, ofereix els sacraments a qui els demana, però exigeix una preparació conscient i responsable segons l'edat i la maduresa de cada un perquè conegui bé els compromisos que adquireix. I això mateix ho farem millor de forma coordinada, coherent i plena de sentit. És un gran bé que les inscripcions a la catequesi es facin com més aviat millor. Salvador Jiménez Vall.
Amics, ja hem arribat a la fi del primer programa d'aquesta sisena temporada. Esperem que vagi tot rodat. Gràcies a tots per haver-nos escoltat, que tingueu un bon curs i fins la setmana vinent, amics.